seara. Trauré de mi un somriure i així no hauré de plorar. Massa temps per decidir-te, vull oblidar tot el passat. Ara ja no és hora, ara que has perdut a la persona, és quan t'adones que el teu cor no oblida, però fa temps que el meu no et crida, és quan te n'adones. Ara ja no és hora, l'ànima que un dia vas ferir es va fer invisible, i no canviaré, no tornaré a mostrar-me feble. Ara ja no és hora. Un altre diumenge, camí del capvespre, hi ha coses que no esborraria, però que mai més faria. Encara que passin els dies, tothom trobarà una sortida. El bon mans de l'odi comença a podrir-se.
I tu... És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts de dues, tocats, i a la sintonia de ràdio L'Escala engeguem un dimecres més a l'espai Alcaldia. En directe amb Víctor Puga, alcalde de L'Escala. Bon dia, Víctor, tot bé?
Molt bon dia, gràcies, sí, tot bé.
Podem ser optimistes, doncs, així?
Home, sempre s'ha de ser optimista.
I amb un municipi on aproven amb diligència, a més de primers de novembre, aproven ordenances, aproven pressupostos amb una majoria suficient, però no pas amb l'oposició.
No amb tota l'oposició. Vam rebre algun vot en contra, però això entra dins la lògica política, absolutament. I per tant, jo em quedo amb els discursos, que van ser tots en un sentit positiu. Jo crec que interessant, llarg, pels que vau assistir com a públic.
Déu-n'hi-do, sí.
Però en definitiva jo crec que amb molt bon to i amb propostes ben positives per part de tothom, i finalment doncs, el govern té la responsabilitat de prendre decisions, de tirar endavant, i presenta una proposta que en aquest cas ha rebut doncs, un consens, jo penso que doncs, correcte, vaja.
Teniu cap pregunta per a l'alcalde, senyores, senyors, oients, que ens seguiu, ja sigui a través de la FM, de Ràdio L'Escala, a través del servei de streaming per la web, a través de Canal 10 a Empordà. Podeu interlocutar, podeu intervenir en aquest programa a través del telèfon 972-77-1000. Què li preguntaríeu a l'alcalde? Que us fa cosa o que us costa, que no voleu fer-ho en aquest moment i voleu enviar un missatge de WhatsApp? Feu-ho també, podeu enviar-nos les vostres qüestions al 627 40 53 99. Reprenem el fil d'ordenances i pressupostos. Congelació de la majoria d'impostos, excepte l'IBI, que seria un dels més generalistes, i la recollida d'escombraries i neteja viària. L'IBI, entre l'increment estatal i la rebaixa del tipus impositiu de l'Ajuntament, acabarà incrementant-se un 1,5%. Les escombraries, un 7,3%. Aquí és una mica més important. I això es defensava aquests augments dient que seran molt modestos en el rebut final. Absolutament assumible, Víctor?
Sí, indubtablement. I és tan important destacar això com destacar que l'impost de vehicles no es congela, com hem fet els darrers anys, que també es congela l'ICIO, que també es congela l'impost a la plusvàlua. Per tant, la majoria, tots els preus públics no es toquen. Les cases d'una població que, pel que fa a la pressió fiscal, doncs, entenem que es fa una bona feina i es fa una contenció que s'ha anat doncs, justificant al llarg de tots aquests anys, i que doncs, jo crec que tots en som conscients. I en aquest cas l'increment de les escombraries ve motivat per la necessitat, per l'obligatorietat de repercutir el cost del servei, un servei que s'incrementa a partir de l'any vinent amb un nou contracte, i que això doncs suposa doncs aproximadament per rebut al voltant dels 90 cèntims mensuals per família. Per tant, entenem que és absolutament justificat i en aquest cas podríem dir obligatori, insisteixo, perquè el major servei, el nou contracte, la recollida d'escombraries, l'abocador, tots els costos doncs s'incrementen, i això s'ha repercutit en la taxa. I pel que fa a l'IBI, és com dius, però no del tot exactament, perquè el que fem és el rebaixar l'IBI, però sí que l'efecte que té sobre el rebut, l'increment del valor cadastral d'un 3%, amb la rebaixa de l'IBI doncs s'amortiua només en part, i per tant el rebut a la pràctica, doncs aquell que és propietari d'una vivenda, d'un habitatge, d'un local, d'alguna unitat cadastral, doncs se'l veurà incrementat amb un 1,5, que també fèiem doncs parlant del rebut mig. En aquest cas l'escombraria és un rebut fixe, però el rebut mig doncs a l'escala està entorn als 350 euros, doncs un 1,5, els comptes són ràpides, estem parlant d'uns pocs cèntims també mensuals. Per tant, absolutament en la línia de justificada dels darrers anys de contenció fiscal, de no augmentar la pressió, i és evident que amb aquesta proposta, que va més enllà d'aquests dos elements, també hauríem de parlar de tota la resta de preus públics, taxes i impostos que es congelen, doncs és un increment absolutament mínim.
Això pel que fa a impostos, pel que fa a taxes, a nivell de pressupostos, si alguna cosa destaca sobretot és la xifra o el volum d'inversions que pot assumir el pressupost municipal. Rondarà, sumant-hi tots els conceptes, totes les inversions previstes, rondarà cap a 7 milions d'euros. Això, déu-n'hi-do les xifres, déu-n'hi-do l'envergadura de les obres o dels projectes que es volen emprendre a 2020.
Sí, segurament és la xifra més rellevant del pressupost. És un pressupost de 24.400.000 euros, que a la pràctica a partir del gener s'incorporarà una altra quantitat important del voltant de 2.300.000. Per tant, estarem parlant d'un pressupost probablement el primer trimestre ja d'entorn als 27 milions d'euros, el pressupost més important que ha tingut l'escala, i que doncs ens podem permetre sense augmentar la pressió fiscal. Per tant, retornant al tema de les ordenances, no ho fem a costa d'exigir un major esforç dels ciutadans, sinó de la gestió, de les subvencions, de la gestió ordinària que hem anat fent aquests anys i que ha donat bon resultat i que ara ens permet afrontar una necessitat d'inversió des d'una situació doncs, econòmica envejable que té l'Ajuntament de l'Escala. I sí, d'aquests 27 milions part important són les inversions, aproximadament d'aquests 7 milions que comentaves, i aquí doncs ens servirà per afrontar una inversió imprescindible i que hem anat comentant durant molts i molts anys, que és la planta de tractament d'aigua potable, l'ETAP, estació de tractament d'aigua potable.
Per prioritats, aquesta seria la primera.
Aquesta seria la primera, seria la més important i la que s'emporta un gruix important. Un altre, al mateix nivell, no és una qüestió de serveis, és una qüestió d'urbanització, és l'urbanització dels emperadors, estem parlant de 2,5 milions d'euros aproximadament.
Aquí sí que hi haurà alguna afectació pels veïns.
Aquí sí. Aquí,
a nivell de contribucions aquí, especials.
Legalment, és una qüestió s'ha de finançar a través de quotes urbanístiques, per tant els veïns són els que es fan càrrec d'aquesta inversió. Aquesta és la realitat en tot aquest sector, que també ha suscitat molta polèmica, que n'hem parlat molt, que fa anys que anem arrossegant pressupost rere pressupost, fins que finalment doncs l'Ajuntament doncs entén que és el moment de fer-ho.
Si no s'havia executat abans és perquè hi havia recursos dels veïns, pot
sí,
ser també?
Sí, hi havia recursos, l'Ajuntament doncs tant en primera instància com en segona instància, el Tribunal Superior de Justícia doncs ha rebut una sentència favorable i per tant no hi ha cap impediment per abordar aquesta urbanització, que és veritat que hi ha un grup de veïns que no la volen, que no volen assumir el pagament, en definitiva, però hi ha tot un gruix importantíssim de veïns que veuen doncs que l'única solució és l'urbanització i que el finançament és el que legalment toca, doncs a partir del que no només diu la norma, sinó del que ha interpretat en aquest cas en primera i segona instància la judicatura.
És un cas semblant a la urbanització a la zona del Riuet?
No. Vaja, és un projecte d'urbanització, per tant sí, té similituds. El finançament en el cas del Riuet serà per quotes urbanístiques, per tant aquí sí que participarà l'Ajuntament, perdó, per contribucions especials, aquí sí que en una part ha de participar l'Ajuntament, però en el cas dels emperadors doncs ara ens entretindríem discutint temes que potser no són del tot interessants per la gent.
Molt tècnics.
Però sí, doncs una unitat d'actuació i el desenvolupament i la gestió i finalment el finançament correspon únicament als veïns.
Dèiem, l'ETAP, la urbanització dels emperadors, els enderrocs de Can Maset. que seria el pas previ per poder fer la inversió, el gran pas de construcció del nou centre bibliotecari i auditori a Can Maset.
I després algunes partides més genèriques que ens permeten afrontar el dia a dia de la inversió que requereix la via pública. Els asfalts, les voreres, l'accessibilitat, la mobilitat, això s'emporta una quantitat també important, i són aquestes petites obres doncs, que veiem als carrers al llarg de l'any i que també el pressupost òbviament, també té en compte. I bàsicament seria això, serveis pel que fa a l'ETAP, urbanitzacions pel que fa a aquesta urbanització i també el sector del carrer Sàlvia, que també és una inversió aquí més petita, al voltant de 300.000 euros. Aquí també hi participa en part l'Ajuntament i en part dels veïns, per tant també urbanització, serveis, urbanització, manteniment i equipaments. Equipaments com el que comentaves, aquest mateix edifici que ja abordem la primera fase, i d'altres equipaments municipals que mereixen també atenció i, per tant, dotació pressupostària.
Perquè es pugui fer l'enderroc dins a 2020, s'han de moure peces entre elles, va, per interès propi entre elles, s'ha de moure tot l'equipament de la ràdio. Quin és el calendari de 2020 pel que afecta Can Maset? Si s'ha d'enderrocar dins a 2020, abans s'ha d'adequar el Can Maset, la part nova, diguem-ne, i desallotjar la Casa Vella.
Tenim un tècnic que treballa, podríem dir, exclusivament en tot això, en aquest trasllat, en com encaixar totes aquestes peces perquè de cara doncs, al novembre, probablement, de l'any vinent, puguem ja atacar aquest enderroc d'aquesta part doncs, que està doncs, en aquesta situació de millora i que mereix, bueno, i que hem decidit enderrocar i conservant la part nova, que ja no serà tan nova, però que es manté en perfectes condicions, però tot això s'ha d'ensemblar i, per tant, requereix que alguns dels serveis que estem, doncs, com aquest mateix, que s'estan fent des d'aquí, doncs, deixin de ser aquí i, per tant, encaixar-los en un altre lloc i veurem. Això no tenim una programació encara, tenim marge de temps, però s'està treballant i abans de final d'any hauríem de tenir-ho del tot definit.
Certament a Can Maset, la part vella, es pot considerar fins i tot un racó de mals endreços, perquè encara conserva molts dels elements de la part hotel que havia sigut aquest edifici, i no ho sé si a l'Ajuntament s'ha fet mai la reflexió de tant de bo s'hagués enderrocat quan es va comprar, o no, o pesa més les funcionalitats i els serveis que s'hi han pogut prestar al llarg d'aquests dues cap a tres dècades que fa que ho va comprar l'Ajuntament.
Home, segurament en el seu moment fa tres dècades l'edifici estava en millors condicions que ara i també els requeriments també tampoc eren els mateixos que ara, però ara qüestions de seguretat, d'incendis, d'evacuació, de moltes qüestions d'actualitat ara en l'arquitectura moderna i que s'han de, doncs, quan un edifici des del punt de vista energètic, l'acústic, hi ha moltes qüestions que ara són exigibles i abans no, i per tant en aquell moment segurament no es devia plantejar això perquè l'edifici està en millors condicions i el servei doncs, que ha prestat el podia prestar doncs, de manera adequada, però mica en mica això s'ha anat fent vell i avui en dia doncs, això ja era imprescindible, podíem haver esperat un any o dos o tres o quatre probablement, però no massa més, i per tant era el moment. Hem trobat l'encaix i hem trobat un projecte, jo penso que serà engrescador no només per l'escala sinó per l'entorn més proper, i aquest efecte multiplicador des del punt de vista cultural, social, econòmic que tindrà tot un edifici en el que hi passaran moltes coses, jo crec que serà extraordinari per l'escala i que contribuirà al dinamisme d'una població que ha anat mostrant doncs aquests símptomes de millora, de tenir un turisme de més qualitat, que aquestes segones residències es van convertint a poc en algun cas en primeres residències, que el poble comença a funcionar, ha funcionat sempre, però funciona doncs, a bon ritme, i jo explicava una dada que avui doncs, aprofito ara també per explicar-la, i és que l'Escala és el tercer poble de més de 1.000 habitants de tot l'estat espanyol en el que ha crescut més la renda per càpita en els darrers anys, i això és un fet doncs, que és així, que és constatable, que són dades de l'Agència Tributària i que més contrasta amb el nostre entorn. L'Escala ha crescut bastant més que poblacions veïnes també del perfil nostre turístic, i això es deu doncs, segurament a molts factors, però jo crec que parlar de pressupostos d'aquest nivell que, doncs, que ajuden, que exerceixen de motor econòmic en el cas de l'Ajuntament a partir de la inversió que es fa, a partir de la inversió que fa en promoció econòmica, turística, en cultura, doncs això ha contribuït significativament a tractar bé tot un entorn en el que l'activitat econòmica també s'hi ha desenvolupat, i per tant avui tenim alguns hotels que, doncs, que no teníem, tenim algunes activitats que no teníem, i tot això doncs, fa que aquest engranatge funcioni i que els resultats com aquest doncs, siguin certament sorprenents, però són significatius el tema de la renda per càpita. Més enllà, doncs, jo deia també doncs, de ser compatible aquest discurs amb el discurs de que hi ha gent que ho passa malament, que la desigualtat hi és ben evident no només a l'escala sinó a tota la comarca, que la comarca de l'Empordà és una comarca deprimida malgrat no ho sembli, i per tant aquí en el pressupost també l'atenció a les persones també creix en la línia que ha de fet els darrers anys, en aquest cas un 5%, prop del milió d'euros, i per tant tot això doncs, té sentit explicar-ho si també doncs, ataquem el tema de la desigualtat, el tema de l'atenció a les persones, aquestes petites coses que, doncs, que fan que la vida de persones i famílies que estan en dificultats es vegi millorada a partir de la intervenció de l'Ajuntament.
Us veig alcalde i govern especialment cofois o satisfets de la feina d'elaboració d'aquest pressupost i de les ordenances, però què hauria faltat? Què hauria faltat perquè algú de l'oposició, algun grup de l'oposició acabés de donar un vot favorable? Es van dir diferents arguments, cada grup ho argumentava segons les seves prioritats, però cap es va veure amb cor de dir votem a favor perquè ens agrada de la manera com se'ns ha explicat i allò que s'ha incorporat en aquest pressupost.
Jo crec que és una pregunta que haurien de respondre els grups de l'oposició, perquè jo vaig trobar molt poc argument per votar defensant el vot contrari. En aquest cas van ser abstencions, diria, excepte un vot en contra, no, van ser 3 vots en contra i 4
i 3 abstencions en el pressupost.
I 10 vots favorables, exacte, en el pressupost. Però amb una argumentació, en algun cas, doncs, molt retòrica i molt doncs, que han anat reiterant els darrers anys i que van en una línia doncs, que no s'ajusta del que estem parlant. Finalment és una qüestió doncs, que des del punt de vista ideològic i política, de política general, doncs, pot tenir un sentit o no, però quan entrem al detall del pressupost i es tracta de veure quines partides doncs, són les que es doten pressupostàriament, quins serveis són els que hem de garantir, quin cost tenen aquests serveis, quines inversions pot fer l'Ajuntament a partir dels recursos que té, quan es tracta de parlar d'això del detall, doncs aquest debat s'ha al·ludit, sempre s'obvia, i per tant ens concentrem en coses que tenen poc interès realment real pel poble de l'Escala. I jo entenc que alguns discursos van anar per aquí, d'altres doncs, van ser més concrets i es van abstenir, en el cas d'Esquerra, i en el cas d'en Comú l'Escala, doncs, pel perfil ideològic i social doncs, no es van veure no van veure bé del tot el pressupost, però entra dins la lògica política, i jo insisteixo que més enllà d'això doncs, i de la falta de rigor en algun cas a l'hora d'argumentar el vot, doncs el discurs va ser correcte per part de tots, i jo agraeixo a tots sense excepció la seva contribució en aquesta.
És el primer pressupost d'aquest mandat, un mandat que s'entreveu prou plàcid.
Home, plàcid no...
Que no té per què ser sinònim de senzill.
Exactament. Complexa ho és molt. Gestionar un pressupost de 27 milions d'euros i bueno, si algú s'entreté a veure el pressupost és públic, si algú s'entreté a veure quin és el detall, quines activitats fa quines accions es fan a partir del pressupost en totes les àrees, doncs veurà que té una complexitat enorme i requereix una dedicació molt gran, no només per part dels regidors, òbviament, sinó per part dels tècnics, de tots els treballadors municipals. Som una plantilla relativament petita que creix una mica de cara a l'any 2020, però encara som de les plantilles, quan parlem de rati de personal, parlem de quantes persones hi ha en partida, quin percentatge hi ha en relació al pressupost ordinari, sense tenir en compte inversions, doncs tenim un rati de personal baix si el comparem amb d'altres municipis, i malgrat això doncs, oferim un servei jo crec que de qualitat, que és millorable, i per tant el nostre compromís és fer-ho a partir de dotar de més recursos l'estructura del personal i a partir de garantir els serveis amb contractes millors, com els que parlem de l'aigua, de les escombraries, que són temes que més enllà de les grans inversions són temes que en el dia a dia ens afecten a tots. Per tant, no té sentit parlar únicament de grans inversions sense tenir en compte que el dia a dia al carrer, doncs l'hem de poder garantir amb aquestes petites obres de millora, d'adequació, d'accessibilitat i de detalls com la neteja, que són fonamentals per tenir una bona imatge i viure doncs, de manera còmoda a l'escala.
Precisament un dels temes que argumentava l'oposició era, davant d'aquesta complexitat d'un document com és el pressupost municipal o la complexitat d'un document com són les ordenances, aquí no hi ha tanta complexitat perquè s'aprovaven o s'aproven cada any només aquelles que es modifiquen, la resta ja no es porten a votació si es mantenen d'un any per l'altre, però una de les coses que argumentaven és, davant d'aquesta complexitat, la impossibilitat de, en una setmana, des que se'ls lliura el document tancat del pressupost fins al dia del ple, deien la impossibilitat de poder menjar-se tota la informació per fer-ne un vot conscient. És un argument també recurrent i que l'escoltem cada any.
Sí.
L'Ajuntament no informa, l'Ajuntament, el govern no informa prou a l'oposició o amb prou antelació?
No, jo crec que això va ser argument d'un sol grup i saben perfectament que el temps no és important aquí. Jo entenc que és un pressupost que és difícil d'entendre per part d'algú que no conegui com funciona l'Ajuntament, però per part d'uns regidors és una excusa molt feble. Les propostes que poden fer cada grup les poden fer durant tot l'any de cara al pressupost, les poden fer mesos abans d'aprovar el pressupost, i entendre el pressupost a partir de la documentació que tenen és ben senzill, perquè la majoria de partides són partides que es repeteixen any rere any i que en tot cas podem discutir quin tipus d'inversió i marcar un perfil polític a partir de la inversió, que sí que hi ha molt de marge, però moltes altres coses són contractes doncs, que tenen continuïtat, que són recurrents i que tenen doncs, un impacte molt important, un percentatge importantíssim sobre el pressupost. Per tant, posar l'accent en diferents polítiques a partir de la proposta doncs, és ben possible, evidentment, però és fàcil fer-ho amb relativament poc temps si hi ha voluntat de fer-ho, i sobretot perquè hi ha ocasions, hi ha espais de debat i de participació que fomenten, podrien perfectament doncs, servir per introduir elements de cara al pressupost. En tot cas, si això no es fa, doncs, evidentment és ben legítim no fer-ho, però fer aquest discurs després tampoc té massa sentit.
Això pel que fa a un dels temes primordials i més importants al llarg de l'any. La vida continua i el dia a dia hi ha dinamisme, i abans parlàvem d'un futur enderroc, el de l'edifici de Can Maset. Aquesta setmana, els qui circuleu o transiteu pel nucli antic, que haureu sentit el rebombori que genera l'enderroc d'una finca important com la del davant de la plaça Avixaixo fins al carrer Maranges. De dilluns avui hem vist com s'enderrocava totalment aquell edifici, com marxa a marxes forçades, valgui la redundància, la runa, i dins el nucli antic passen coses. L'impacte d'un enderroc com aquest, Víctor, com és llegit des de l'Ajuntament?
Doncs mira, va en la línia del que he comentat, d'aquest dinamisme que està mostrant els darrers anys el poble de l'Escala, i que aquí doncs, es posa de manifest, de la mateixa manera que al costat doncs, hi ha un petit hotelet que també ha fet una cosa similar, més envall hi ha un altre petit hotelet amb restaurant que també va fer una actuació doncs, important, darrere de l'Ajuntament, l'hotel Boramar, moltes petites obres i reformes importants, integrals, de petites cases que és Cantic. Per tant, és un cas Cantic que es mou i que doncs, genera activitat, i en aquest cas és significatiu perquè és una obra important. Ahir doncs, hi havia molta gent que ho mirava perquè era realment un espectacle. És un espai que el tenim molt vist, amb aquella casa de Cal Baquer, que en diem, i la placeta, i tot això ara apareix doncs, una oportunitat, un espai que ara quan s'edifiqui s'edificarà doncs, amb tota la qualitat que mereix el nucli antic.
Quan s'edifiqui, segur que algú ha dit, segur que algú ha dit que bonic si això pogués quedar així despaiós.
Jo li vaig fer la broma.
Si poguessin fer aquesta plaça aquí tan gran al mig del nucli, no?
Li vaig fer la broma al propietari, però òbviament en broma. Jo crec que fa una aposta important i per tant jo el felicito, igual que he felicitat en d'altres ocasions en d'altres propietaris privats que aposten per l'Escala, que aposten per generar activitat econòmica, per generar llocs de treball, per afegir atractiu al nostre municipi. La suma de l'activitat que fa l'Ajuntament i l'activitat que fan els privats doncs, fa també un efecte multiplicador i fa que l'Escala doncs, avui en dia doncs, hagi guanyat prestigi. Jo ho dic, però jo crec que és fàcil doncs, reconèixer també aquest argument en d'altres llocs, en d'altres persones, no només en la meva, que tindria doncs, que estaria molt, molt polititzada, podríem dir-ho així, però jo crec que és molt evident que l'Escala doncs és un poble que ha millorat substancialment els darrers anys, i això és gràcies doncs, a l'esforç de tots.
N'hi ha de bones, n'hi ha de no tan bones. És bo que hi hagi dinamisme, hi hagi empresaris que inverteixin i que facin reformes i que construeixin cases de cap i de nou, que segurament seran amb uns materials i amb unes qualitats superiors a les de fa unes dècades. D'altra banda, però, hi ha molta vivenda tancada, i això era un dels temes, un dels cavalls de batalla també en el ple, i aquest és un dels cavalls de batalla del nou pressupost, amb la contractació d'un tècnic per a temes d'habitatge i les ganes d'encarregar un projecte per a la detecció o fer un cens d'aquells edificis buits de llarga durada els quals s'haurien de fer moure.
Sí, jo en els temes de polítiques d'habitatge, que hem estat segurament molt allunyats en anys anteriors, en mandats anteriors, jo hi veig possibilitats de tenir un cert consens i treballar de forma...
Allunyats, o ho dèieu, sí. Allunyats entre grups,
sí, sí.
Entre lectures, sí, sí. Entre visions polítiques dels, sí, diferents grups.
Jo hi veig ara punts d'acord i punts de partida i d'anàlisi que segurament ens acostaran en el futur. Jo vull pensar això a partir del discurs i a partir de les reunions que hem tingut més en privat, més en juntes de portaveus i d'altres comissions. Jo crec que entenem que el poble de l'Escala, al igual que tot l'entorn i que tot el país, té un problema d'habitatge social i d'habitatge social vinculat a la gent jove, a l'emancipació, a la gent gran, en greu. Entenc que a partir del discurs que fan tots els grups s'entén que la Generalitat és la màxima responsable i és la que té, de fet, les competències, que posar l'accent únicament en municipis doncs, no resol el problema, i més en municipis del perfil del nostre, en el que no tenim capacitat per fer el que podria fer una ciutat com Barcelona, com Girona, fins i tot com Figueres o com Olot. Cada poble té el seu perfil i, per tant, l'exigència ha de ser en relació a això, i, per tant, la contribució a resoldre el problema també ha de ser proporcional a les possibilitats teves com a municipi. Per tant, aquí la idea és que l'estoc de la bossa social de lloguer, la cessió d'habitatges per lloguer social, doncs veure-la incrementada a partir de diferents accions que hem de promoure, doncs que això és una bona solució per molts propietaris que actualment lloguen habitatges d'estiu i que podrien llogar-los a l'hivern amb uns avantatges que assumeix l'Ajuntament juntament amb la Generalitat. I aquesta és una mica la via més enllà de, jo deia, i ho hem comentat moltes vegades, de convertir-los en promotors immobiliaris. L'Ajuntament jo crec que no ha de comprar vivenda, jo crec que no ha de destinar part dels seus recursos, que serien molts, perquè la vivenda és caríssima, a comprar vivenda per llogar-la. Jo crec que aquests diners s'han de poder invertir millor, doncs segurament a partir d'aquests programes, d'acord amb la Generalitat, d'intentar que cada vegada hi hagi més propietaris que hi vegin doncs, atractiu cedir els seus habitatges pel lloguer. Jo crec que hem d'agafar aquesta línia, i si surt alguna oportunitat, jo deia d'aquí que el pressupost encara garanteixi, doncs, hi hagi una dotació pressupostària, si surt alguna oportunitat que no podem rebutjar, doncs a partir del consens de tots els grups doncs podríem abordar-la, però en qualsevol cas no és la línia de treball que del govern, jo entenc que de gran part de l'oposició tampoc.
Fem aquest programa, fem aquesta alcaldia, data 6 de novembre, a 4 dies d'unes noves eleccions generals. Es tornen a convocar eleccions davant la impossibilitat o la no articulació, o no ser capaços els polítics que es van escollir ara fa, què fa, 4 mesos, 6, sí. no possibilitats de crear o d'organitzar nou govern. Sí. Des de l'Escala, com es llegeix això? Doncs... El món municipal és una altra història, certament.
Per sort.
Per sort, l'Escala hi ha una pau social important, tot i que no deixa d'haver-hi problemes, però quina sensació li dona a Víctor Puga veure l'actualitat d'àmbit estatal i aquests debats que estem veient aquesta setmana i com s'ha d'articular tot plegat?
Està bé que puntualitzis i ho hagis dit tu, que per sort el nivell local, l'àmbit local és ben diferent, i el que fa que aquest país encara funcioni relativament bé és que els ajuntaments fan la seva feina, perquè és veritat que les administracions supramunicipals, bàsicament la Generalitat, i en aquest cas l'Estat, estan en moltes dificultats.
Home, mira, l'Escala no és el cas, però hi ha molts municipis que si es poguessin repetir eleccions, se'n repetirien, i en no pas pocs llocs, em sembla, però el fet de ser més pautat i les eleccions són cada 4 anys i només cada 4 anys fa que llavors els partits s'hagin d'apretar més el cinturó, sí, a l'hora de buscar un pacte o de crear un govern. No sé si això seria un bon model per a l'Estat.
Probablement, segurament n'hi ha d'altres, però és veritat que l'estabilitat política té molts beneficis pel país, i estem veient com s'estan perdent oportunitats perquè aquesta estabilitat no existeix. I quatre eleccions generals en quatre anys pràcticament, doncs és una molt mala notícia, i que no tinguem pressupost aprovat a la Generalitat tampoc és una bona notícia. Per tant, hem de mirar que la política doncs tingui una certa estabilitat en aquests àmbits, perquè això ens ajudarà a nivell local també, i en tot cas aquí sense fer proclames polítiques, perquè no acostumo fer-ho des d'aquest espai, seria avantatgista fer-ho. Jo el que sí que recomano és que la gent doncs vagi a votar doncs massivament, que expressi la seva voluntat a partir del vot, i confiem en que els polítics doncs sàpiguen fer la feina que per la que estan, per la que se'ls escolleix, i siguin responsables i finalment governin, que és el que necessitem.
Diumenge eleccions, doncs, i la setmana entrant dimecres parlarem de com hagi anat tot plegat, però certament espais com aquest són per parlar sobretot de la proximitat i d'allò que passa al municipi. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, moltes gràcies i de la setmana vinent.
Moltes gràcies a tots i bon dia.
Les dues notícies, ara les d'àmbit general. Notícies en xarxa, edició